Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Però si s'acaba, si se'n va la llum, heu d'anar a canviar la targeta. Heu de canviar la targeta. I la targeta on està? Al veí de sota. I aleshores vam anar al veí de sota i no hi era. Perquè era el tocar del cap d'any.
No vull imaginar-te.
És que després, com li deia aleshores, el Locke Smith, aquest,
sí. Locke Smith.
Va ser tan enrotllat que va entrar al pis del veí de baix.
No!
I va canviar la targeta.
Però això no pot ser, no pot ser-ho.
Home, bueno, ja, però ens va salvar, ens va
això,
salvar la vida.
Això
va canviar la targeta, va...
Sí, sí. És invasió d'un espai.
Va ser, el nostre any, va ser un àngel de la guarda. O sigui, era un àngel de la guarda. I aleshores va tornar, ok? I, hosti, tal.
Us devia veure molt
nosaltres
desesperats.
Nosaltres, genolls, eh? De genolls.
Els hi caia bé als espanyols, els catalans.
Llavors, hi havia un telèfon, a més, que va començar a sonar sense... No sabien què li passava, s'havia com tornat boig, també el va arreglar, i després l'hi vam pagar i va marxar. I, llavors, aleshores,
va I no venir. Recordes el que et va cobrar?
No recordo el que em va cobrar. El bueno. Que sí que recordo que li vaig dir a la meva dona, li vaig dir, mira, demà al matí ja podem marxar d'aquí perquè no hi ha pitjor manera que començar l'any. I em va dir, no, és que no estàs començant, estàs acabant l'any.
Clar.
És veritat.
Per tant, si t'esperes demà...
Sempre serà millor el dia de demà.
Demà començarem millor.
Bé, doncs atenció als preus, perquè, clar...
Una cosa molt estranya, que et cobrin tant, podem robar directament com poden robar ells, perquè ells poden obrir les portes. Per què t'han de robar d'aquesta manera? Que et robin directament...
Això és, és veritat. Mira els preus.
Que... A veure, anem als preus.
Els preus, això són, debería un escàndol, eh?
Bueno, hablando de los cerrajeros, nos puede salir carísimo, y más si lo hacemos de urgencia.
Hay quienes se aprovechan de la situación y nos piden un dinero abusivo.
Más de 1.000 euros por cambiar un bombín en Donostia.
Y casi 400 euros llegó a pagar un cliente por olvidar sus llaves. Nosotros lo comprobamos. Este cerrajero nos pide hasta 350 euros por el servicio. Pero simplemente buscando en internet, algunos ya lo dejan claro. Este cerrajero pide 70 euros por la mano de obra, más 40 euros el desplazamiento, 200 euros más si se trata de una cerradura básica y otros 200 si la puerta está cerrada con llave, un total de 510 euros. Pero si además nos pilla en día festivo, el precio total sería de 810 euros.
Ho trobo una estafa, això, eh?
Sí que recordo, fa molts anys que ens va passar això de baixar-te les claus a dins i va venir un manyà quan jo vivia... o sigui, parlo de fa 20 anys. I ja recordo, ja vivia amb la... Bueno, tenia una relació de parella i se'ns van deixar les claus. I recordo que ja va ser caríssim.
Sí, però clar, això d'ara és completament desmemorat.
Això m'ha cridat l'atenció. A veure, a mi em va passar que em vaig deixar les claus dintre fa uns quants anys, vaig estar esperant com 4 hores, i a mi em va cobrar aquest senyor 85 euros. I anava amb... Sabeu aquestes làmines de la
radiografia? Sí, amb la radiografia.
Perquè fan amb això.
Amb això, tranquil·lament...
Ara ja no hi ha radiografies, eh? Ara tens els resultats de la prova, les envien al metge i la radiografia ja no... O com a molt donen una mena de disquet. Vull dir que allò de la radiografia
s'ha acabat.
Han passat de la història.
Doncs, amb això
per cert, veig que arriba el senyor Virgili. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
Pagat, no?
I veig... I veig que ve amb el detergent de Terzolín. Que ha passat a comprar un de Terzolín.
Al sortir la meva senyora...
És que m'ha estranyat perquè ens ha dit que havia anat a dinar amb el senyor Requesens.
Sí, ha estat estona, eh?
Diu que no venen junts. Diu, no, jo he anat passant.
Sí, perquè ell diu que pagaves tu. Com? Jo no he pagat.
Però així em queda que pagaves tu. Jo he anat al bateri a sortir i he dit, ja paga el cavallero.
Jo pensava que...
Ah, no han pagat cap dels dos.
Sí, però haurem de canviar puesto.
Fet un simpa. Escolti, molt bé això de comprar el Detersolín, perquè torna el primer detergent líquid per la roba fabricada a Catalunya, que és Detersolín, el de tota la vida. Una nova gamma de detergents sostenibles, responsables amb el medi ambient i amb envasos fets de plàstic reciclat que acaben de renovar la seva imatge. Detersolín Ultra per protegir els colors o Detersolín Mixto per rentar junta roba blanca i de color. O de Tersolini Sport, que vostè no crec que el faci servir.
No, el mixto he comprat.
Però, molt bé. Doncs de Tersolini Sport per la gent que fa esport perquè neutralitza les olors. Els detergents de Tersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Mm. Els trobareu al vostre supermercat.
Molt bé, doncs ja tenim el senyor Virgili de Tersolin.
Senyor Rocco, a veure quan porteu a la Cristina Riba per entrevistar-la, que sempre entrevisteu el mateix. Sempre està ahí el Roger Torrent.
El conseller, el Roger Torrent.
Sempre està en todo aquí.
Va venir un dia...
Sempre esteu entrevistant a este...
Aviseu-me quan vingui, perquè...
Va venir un dia a parlar d'en... Sembla que era la renovació del circuit de Catalunya pel que fa a la Fórmula 1, que va renovar per 2 o 3 anys, però aquí no està cada dia...
Doncs aviseu-me quan torni, perquè li haig de reclamar l'ajuda de la moto elèctrica, que encara no he cobrat.
Encara no.
Encara no has cobrat l'ajuda de la moto elèctrica.
Ja el vaig comprar l'estiu de l'any passat, i encara no he cobrat.
Què dius?
No tenen vergonya. No tenen vergonya.
Però qui t'ho ha de donar?
El departament del Roger Torrent, l'IGNAE, l'ICAE o una cosa així, l'Institut de no sé què.
Sí, perdona.
Em vaig comprar l'estiu de l'any passat.
Madre-me-do,
Estem al setembre. I encara no he
més
cobrat l'ajuda...
Quan vas comprar la moto, hi havia una subvenció perquè era elèctrica.
Moto que es diu Moves 3, i et diuen a la botiga, 6 mesos, 8 mesos, ja cobres. Estem al setembre i el vaig comprar l'any passat. Abans m'acabarà la garantia que...
Ja, que passa que, saps què passa, Rocco? Que avui s'ha publicat per part del govern de la Generalitat el dèficit fiscal a Catalunya. Ui. I s'ha disparat el 10%
no
del PIB.
No pot pagar...
I, per tant, no tenen ni...
Ja,
o sigui,
no,
a veure, escolta'm. Et vaig dir una cosa, siguem sincers. Si estiguessis a la Corpo, ja hauries cobrat.
I tant.
Perquè allà raja la calarada sense problemes. Ara, cobrar la teva subvenció de la moto, doncs t'hauràs d'esperar.
Atenció, perquè m'envien un missatge des de l'ICAEN, que és l'institut aquest que se n'encarrega de tot això. Em diu, la justificació de la moto la vas fer al febrer d'aquest any. Diu, sí.
Però com, la justificació, què vol dir?
És a dir, tota l'aportació dels papers... va ser el febrer d'enguany.
Presentar-ho tard, això?
Però jo, quan vaig comprar la moto, vaig entregar tots els papers que tenia que fer, que és una primera part, i fins al febrer d'enguany no em van contestar.
Ah, primer vas fer la petició per la subvenció.
La petició per la subvenció. Et contesten...
Al febrer?
El contesten al febrer...
Et demanen més papers.
Et demanen ja tota la justificació... I llavors és quan et diuen, ara cobraràs quan vulguem. I llavors, encara estic esperant. Ja, però clar, escolti'm...
Octubre.
Escolti'm, jo aporto tota la informació un cop que compro la moto. Cagant llets, via digital, perquè faig digital, no vaig... Jo, presencialment. I escolta'm, surten al febrer, donen senyals de vida al febrer, quan el vaig comprar al juliol. Però
això depèn del Roger Torrent?
Sí, sí.
Doncs ara li enviarem un missatge.
Per cert, sobre el manyac, diversos oients ens informen que si teniu contractat una assegurança, normalment aquest servei entra amb l'assegurança. Que feu el favor de trucar a la vostra assegurança, que us envien el manyac.
El que passa habitualment és que tens contractades assegurances i no saps el que t'entra.
Exacte.
Això és un clàssic.
Aquest és un problema,
Sí, bueno,
perquè tu estàs pagant.
A mi em va caure... Jo tinc una assegurança que entrava un lampista... I no ho sabia. Vull dir que hi ha coses d'aquestes que te les has de mirar una mica, però potser t'entra el manyà i no estàs al cas.
Has de tenir un bon agent d'assegurança.
A veure si cobro, perquè sí que és veritat que des d'aquest departament d'ICAEN em van ajudar molt.
Doncs
són molt agradables i molt servicials, però no són els que tenen la pasta.
Si no tens una solució, tens una opció que és...
No tens els diners.
Tens una opció que és la de...
Quina?
La de...
Pagar, callar... Anar a fer un tom.
La d'anar a publicitat.
Versió RAC1. Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid. Deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago, con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco, es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
Si obres el llibre del benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fas servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Renova l'estiu de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, perquè a Conforama per cada 500 euros te'n descomptem 100. Del 15 al 18 de setembre. Conforama.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Tu vindràs a MediaMarkt en cotxe, en patinet o en canoa, perquè nosaltres comencem l'operació Stock Fora. Del 18 al 30 de setembre, aconsegueix fins a un 30% de descompte en una selecció de la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
RAC1 presenta... El món a RAC1 des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre Tívoli de Barcelona. La comèdia musical més premiada de la història arriba a casa nostra sota la direcció d'Àngel Llàzer i Manu Guix. I el món a RAC1 et convidem a gaudir-la. Entre els oients que vinguin a veure el programa es repartiran entrades per la funció de The Producers pel mateix divendres al vespre. Us hi esperem a les 9 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Fins a omplir l'aforament del Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, The Producers al món a RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Balanyà en Viu. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Dos minuts i arribarem a un quart de cinc de la tarda. A veure, Rocco, tenim l'explicació de per què encara no has cobrat des de l'agost, des de l'estiu passat, sí. Des del 2022, que era agost, setembre?
Sí, sí, no, va ser el juny.
Finals de... Juny del 2022. Per què encara no has cobrat res d'aquesta ajuda, d'aquesta moto elèctrica?
I l'explicació l'hem trobat a cotxeglobal.com, que a finals de juny d'aquest any va publicar una informació dient que hi ha un tap de sol·licituds monumental,
sí, molt bé,
que només s'han pagat un 3% de les sol·licituds rebudes fins ara. Un 3%, eh?
Sí, sí.
És poquíssim.
Poquíssim.
I que tenen a 15 persones...
Fixa't.
tramitant tot aquest paperam,
són
que és
15,
completament
15,
insuficient.
I no arriben.
És més probable que toqui la loteria que no pas...
El cas és que la Generalitat vol duplicar aquesta plantilla per poder tramitar més sol·licituds i, a més, volen subcontractar una empresa externa per tal de desfer aquest tap. Torna perquè ara per ara, o sigui, és que és impossible.
Per què no truquen?
Clar, un 3% només en tramitar.
Jo trucaria supositoris Robi, perquè quan tens un tap has acabat més bé. Supositoris Robi...
Per tant, Rocco...
Va per mesos, això.
Pren-t'ho amb tota la paciència, perquè pots estar...
Sí, pots que em jubili i encara no he cobrat.
És molt possible.
Però uns amics meus...
Aquí tenim, atenció, això directe de la conselleria.
A veure... Estan clar.
Estan treballant amb màquina d'escriure.
Olivetti.
Amb una Olivetti, fent el teu informe, precisament.
Ara, justament,
Atenció a la conselleria, com estan treballant. I és el mateix conseller que ho està fent.
És el mateix projecte.
Perquè la resta estan fumant a baix. És el seu temps, és l'hora, És que tenen, està per conveni,
Però
a aquesta hora poden fer una cigarreta...
Estan esgotats,
M'ho han aprovat, només cal que m'ingressin els diners. Que m'ingressin els diners. Escolta'm, aquí a la Generalitat,
teu,
a presidència...
Molts,
a presidència ingressen els diners a la Corpo pels programes.
No, a la Corpo sí, és que la Corpo és via directa.
Via directa.
I les productores de televisió de la Corpo són via directa, però tu no. Tu ets un ciutadà.
Ja pots seure tranquil, perquè han de licitar aquest concurs. Això és informació del mes de juny.
O sigui, això ara està aturat i han de licitar, han de buscar una empresa externa.
El que no sabem si a hores d'ara hi ha
torna a pagar.
Vinga, una comissió que es quedarà a l'empresa externa.
És una informació del mes de finals del mes de juny i ara mateix no sabem si això ha avançat una miqueta o no.
Si volem ser un país avançat, només us dono un exemple. A Alemanya, uns amics meus es van comprar un cotxe caríssim. Els hi van pagar 4.000 euros d'ajuda. En 3 mesos, 3 mesos, 90 dies ja havien cobrat.
Ja, però és que això és...
A Alemanya, que hi ha 80 milions de persones a dir, i tothom va canviant el cotxe rapidíssim.
Sí, l'Olaf, aquell.
És a dir...
Què fas tu aquí?
I aquí som 8 milions.
Tu podent escollir també...
Tens ganes de...
Jo estic encantat de viure a Catalunya.
Tens ganes de...
Ara, molt bé.
És que com aquí no trobaràs res.
Mira, tot i que no et paguin la moto.
Mira, tinc un amic meu ara mateix a Itàlia, a Nàpols, fent vacances allà, recorrent, veient passatges, i em diu, porto 7 dies
a Nàpols.
Com a Catalunya...
No, ah, clar, Catalunya. És a la conclusió a la que arribes.
No es viu enlloc. Tinc unes ganes de tornar, i te n'adones, tipus quan te'n vas a Egipte, veus aquests països, te n'adones que aquí estem millor
com a Catalunya, com a Catalunya.
Però... Crec que direm tot el dia, però vaja.
Deixa't de pagar tu algun impost i veuràs lo ràpid que t'embarguen. Veuràs lo ràpid que t'embarguen. Ara, ells a pagar-te, i llavors, el que et vull dir... Per això sí que...
Molt bé parlat,
A veure si sortim del comentari de bar i podem avançar una mica. Rocco, gràcies. Muriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb aquesta ofensiva des de Catalunya i el govern espanyol per aconseguir demà mateix que el català sigui oficial a la Unió Europea.
Sí, el mateix ministre d'Afers Exteriors, José Luis Álvarez, defensarà la proposta al Consell Europeu de demà i, recordem, genera dubtes, sobretot a 3 països, tots nòrdics, Dinamarca, Suècia i Finlàndia, que demanen més temps per estudiar-ho.
Però que si no van aconseguir la independència i eren el nostre referent.
Ara.
Però com pot ser que aquests siguin en contra?
Vai, uns bandidos.
Mare que els va parir. La mare que els va parir, perquè el Martín Blada va fer un llibre. Va fer un llibre de la independència de les vies bàltiques. I ara els de les d'independència, que havien de ser el referent, que no van tirar ni un pop a terra, pràcticament.
Pot calmar-se.
Escolti, pari de donar cops de peu, home. Està fent cops de peu aquí a les papereres de l'estudi.
I a més li diré una cosa. Països que tenen llengua pròpia i identitat pròpia i cultura pròpia.
I minoritària.
No,
és el que hi ha menys gent que parla... que nosaltres.
I aquests són els que... Aquests són els que... Els que estan batant el català. Aquests desgraciats de merda que vinguin els russos i els embadeixin.
I tant. Bandidos.
La merda ja, hòstia.
Mira, els que s'hi troben una mica bé són els alemanys, que no hi estan totalment en contra. En canvi, França i Itàlia encara no han dit el què. No han dit la seva posició. Durant el dia d'avui, membres d'Òmnium Cultural, també de Plataforma per la Llengua, estan mantenint reunions a Brussel·les per aconseguir aquests suports que faltarien. Pol Cruz, de Plataforma per la Llengua, creu que el cost de la traducció, que és un altre dels temes que preocupa, qui paga la traducció, no suposa cap problema.
Tot també perquè percebin i entenguin que el vot de demà no és un vot ordinari, no és un vot que passarà per sota el radar, sinó que hi ha 10 milions d'europeus que estem molt atents al posicionament que el seu país adopti sobre la nostra llengua. Que el cost d'incorporar el català és el mateix que el cost, per exemple, de tenir-hi el suec o de tenir-hi el maltès, amb la diferència que algunes llengües tenen molts menys parlants que el català.
A sumar que ja ha acusat el PP de boicotejar aquesta votació pressionant els països on governen partits conservadors perquè hi votin en contra.
A veure, perquè tal com deia Vicenç Martí, amb això li hem de donar la raó, el Martí Anglada va fer un llibre on parlava de quatre vies
per la independència. Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia. Quins països són aquests d'allò?
Sí, però és que tal com ha dit vostè, sí que parlava de quatre vies, però no té res a veure ni amb Dinamarca, ni amb Suècia, ni Finlàndia, que són que s'oposen a la llengua
catalana. Sí, el que et deia, el que t'estàs explicant.
No, és que el que no pot ser és que vostè agafi un llibre de Martí Anglada i digui que és el llibre dels països que van aconseguir la independència i repassant país per país, ni un.
El que t'estava comentant.
El que no podem fer és comentar-hi a l'engròs. Vinga, no, escolti, Dinamarca, Suècia i Finlàndia. Quins són els països de les quatre vies?
Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia.
Pues cap ni un.
Sí, però hi ha algun de molt semblant, eh?
Perquè això han agafat i ho han canviat ara.
Sí, però hi ha alguns que s'assemblen una mica d'això.
No és que s'assemblin.
Lituània, Finlàndia, tot això.
No, home, siguem estic... rigorosos.
No, home. Més o menys, home.
No, més o menys.
Fils, És
el mateix.
A més, allà a Dinamarca tenen la sirenita, que quan la vas a veure es veu que és petita com un...
Sí, i què té a veure això? Què té a veure? Són ganes d'omplir l'antena per res.
Perdona. És una enveja que tenen quan veuen el nostre Arc de Triomf.
Com te pots enfiar d'un país que van venent pels altres països galetes daneses i vas allà i no en tenen? Què t'has d'enfiar d'aquests? Vas allà i dius, oiga, perdona, dame sus galletitas. Sí. I diuen, no entender, eso no mío.
I encara, posen el nom i després
no ho tenen. S'ho inventen per robar-te tu.
Aquests països d'aquests 60 països això que compliquen les coses i no...
I després hi ha aquests del BABA, el BABA, el grup aquest que són quatre, dos rosses i dos...
Molt horteres, aquestes.
I ara es veu que fan concerts i no són ells, que són uns ninots virtuals d'unes pantalles que no són ells.
Holograma.
Però el mateix que les galetes, que fan veure que existeixen o no existeixen. D'aquesta gent que fa veure que existeix o no existeix, depèn el català.
Són ganes d'embolicar-ho de les galetes amb els països aquests.
Claro, i te'n vas a l'aeroport i t'emboliques la maleta en plàstic.
Una galeta ABA de Finlàndia no és el mateix que d'un holograma.
Claro.
De veritat.
I aquest estiu, jo estava a l'aeroport aquest estiu. Em va venir un amb un rotllo de plàstic. Envuelvo maleta. Se m'acostava, dic,
Jo fa l'expressament.
Hi ha gent que t'embolica la maleta per anar-te'n a Dinamarca. Imagina't si són de fiar que t'embolica la maleta.
Els fabricants de galetes, ja els interessa...
Maletes.
Sí, i els de galetes. Ja els interessa que confonguis les maletes amb les galetes, perquè ells el que treuen en comissió amb els hologrames.
Sí. I de mantega.
I això tant Finlàndia com Letònia, que ells ho diferencien, però no estan.
Hombre.
Finlàndia igual que Letònia.
I tant.
En canvi, on demà ja es podrà sentir català és el Congrés del...
El Congrés dels Diputats serà en aquest ple que comença a les 12, que precisament vol donar llum verda a la reforma del reglament que permetrà l'ús de les llengües cooficials de l'Estat a la cambra. El PP, però, ja ha advertit que farà tot el que estigui al seu abast per impedir-ho.
Doncs la pregunta que traslladem ara mateix al Jordi Armenteres. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És si hi ha cap possibilitat que el PP se n'en surti.
En principi no, per què? Perquè no és cap llei. O sigui, l'únic que es toca demà és el reglament del Congrés dels Diputats. Això és un acord de la mesa que ara se sotmet a votació en un ple. De fet, demà es vota la tramitació d'aquesta reforma i dijous és quan s'aprovarà formalment després d'un tràmit exprés d'esmenes per la via ràpida. En principi no és cap llei, per tant seria poc probable que s'hi poguessin posar entrebancs judicials.
Tot i que el PP, Jordi, no han descartat cap via, no sé si hi ha alguna via que no coneixem o no la tenim present, perquè això no tiri endavant.
De moment han demanat un recurs a la pròpia mesa, que la mesa ho va aprovar per majoria. La mesa hi ha en aquests moments majoria de PSOE amb Sumar, és allò que es va constituir el 17 d'agost. Sí, hi ha una via que es pot recórrer després a tribunals i arribar fins al Constitucional, però no sembla plausible perquè està molt acotat el reglament qui el pot canviar i qui no el pot canviar i de quina manera es canvia. I s'ha fet escrupolosament com marca la llei.
I això, a nivell organitzatiu, com la logística com anirà? És a dir, els senyors diputats podran escoltar la traducció? Com, hi haurà auriculars a tot el que és l'hemicicle? O com va això?
Cada cadira.
Això funcionarà amb auriculars demà. Per cert, a veure, deixa'm aclarir una cosa. No serà un ús complet de totes les llengües. O sigui, l'únic que es farà és traduir el català al basc i el gallec al castellà, res més. O sigui, això no funcionarà demà com al Parlament Europeu, on hi ha una traducció simultània de més de 20 llengües a més de 20 llengües. O sigui, ara posau, per exemple, dèieu un diputat estoni, no?, que parla amb la llengua d'Estònia. Doncs tu, quan estàs al Parlament Europeu, tu pots sentir aquest diputat no només a l'anglès o al francès, sinó també al castellà, l'italià, el polonès i en qualsevol llengua oficial a la Unió Europea. En el cas de Madrid, no, això serà molt més petit. O sigui, per exemple, perquè nosaltres puguem entendre el que diuen els diputats bascos, que la gran majoria de catalans no l'entendrem, la traducció la tindrem al castellà, no la tindrem al català.
Val.
O sigui, no serà una traducció completa. Llavors, demà què es fa? Doncs demà es fa amb el sistema del Senat. A nivell logístic s'utilitzen els auriculars que ja té el Congrés dels Diputats. Mireu, es van utilitzar per última vegada el dia que Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna, va intervenir al ple. I llavors el sistema de traducció s'ha fet com el Senat, que es contracten traductors per una sessió. De fet, a veure, el Congrés dels Diputats ara sembla que això sigui molt novedor. Senyor Marcelí, vostè recorda el dia que va quedar tancat en aquell lavabo?
Sí. Eh? I tant.
Doncs just al costat hi havia una sala, que abans es deia Sala Internacional, ara es diu Sala Ernest Lluch, i abans es deia Sala Internacional perquè a sobre de tot hi havia aquelles cabines de traducció, que és on s'hi feien els actes, on intervenien polítics i personalitats que parlessin en altres llengües, i ja està habilitat el Congrés dels Diputats per tenir un sistema de traducció a llengües estrangeres. El que no s'havia pensat mai és que es podia utilitzar també amb les llengües de l'Estat aquest mateix sistema.
Però avui he vist operaris que treballaven allí al mateix Congrés, que ficaven uns aparatos.
Sí, perquè una cosa és fer-ho al ple i l'altra és en aquesta sala de comissions que jo li deia en aquests moments. Clar. Però vaja, a priori és relativament senzill, i a més, és que l'exemple és clar, en un versió vam emetre aquell discurs de Volodymyr Zelensky, que entrava des d'Ucraïna amb aquella pantalla, i tothom l'entenia amb uns auriculars posats, i hi havia un sistema de traducció de l'ucraïnès al castellà i del castellà a l'ucraïnès, per tal que Zelensky també ho pogués entendre, el que es deia després. I això és el mateix que s'utilitzarà en català, basc i gallec. I aranès, perdó, aranès no.
Aranès no.
Es podrà parlar amb aranès. El que passa que el que es digui en aranès, si no hi ha una traducció simultània al mateix moment per part del diputat que ha de parlar aranès, que només n'hi ha un que el parli, és un diputat del PSC per Lleida, es diu Amador Marquès, si ell vol que allò quedi registrat al diari de sessions del Congrés, haurà de traduir ell mateix, com a mínim de moment.
Molt bé, Jordi, doncs veurem, jo fins que no ho vegi no m'ho creuré, per tant demà estarem molt a l'expectativa, demà i fins dijous, a veure si això és una realitat o no.
Jordi, tu pots començar a creure, perquè bueno, això va...
Repeteixo, això va, ja saps que sóc del gremi incrèdul, i fins que no ho vegi no m'ho creuré, tant de bo sigui com tu dius, per tant estarem molt a l'expectativa. Jordi, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Adéu-siau, fins demà. Fins demà, Jordi. Què passa ara?
Oye, tu cabronazo, Mago Félix, tu.
Sigues més respectuós.
Sí, hombre, si eres cabronazo, ¿qué te voy a decir?
Es que no soy cabronazo.
Pinchi. Oye, tú, Pinchi.
Dios mierda.
Hola, Pinchi. No, eres un cabronazo. Y eso es el Congreso, que se dejen de la mierda esa de hablar en catalán al Congreso, ¿eh? ¿Qué me entiendes? El que té que parlar al Congreso...
Perdoni, està molt bé que es pugui fer això i dir...
Después tenemos una pensión de mierda. Lo que se tiene que fer es parlar el árabe, el chino... El ucraniano, que está lleno de ucranianos también aquí, ¿eh? ¿Qué me entiendes? Y bueno, y no me hagas hablar más del tema porque me cago en la dentadura, tú.
Y
no...
me está cayendo ya la dentadura, tú, de tanto hablar.
Bueno, me has hecho hablar tú. Pero bueno, está todo lleno, ¿me entiendes, eh? De por ahí, ¿eh? Pero bueno, es que...
dentadura postiza.
Sí, ens ho va comentar, que té la dentadura postiza. Per cert, estem pendents de la roda de premsa de l'entrenadora Montse Tomé, que, si no recordo malament, la roda de premsa havia de ser a les 4.
Dos quarts de 5.
Hi ha gran expectació, sí, perquè les jugadores, no n'hi ha ni una que es vulgui presentar a la convocatòria, veurem què és el que passa. De moment encara aquesta presentació, roda de premsa presentació, no s'ha fet, però tenim un ull posat aquí. I un altre ha estat les sorprenents declaracions de Xavier Trias. Senyor Trias, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest matí a Ser Catalunya, on directament ha acusat el Partit Socialista d'estar al darrere del 23F.
Sí, en una entrevista amb en Pablo Tallón, Trias ha dit que ningú es creu que l'intent de cop d'estat fos cosa del coronel Tejero, i ha apuntat això, com deies, directament al PSOE.
Ahí va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això.
Vostè creu que el rei estava darrere, per exemple?
Home, jo crec que els socialistes estaven darrere.
Sí? Del 23F?
Oh, i tant.
Sí, eh? Per frenar el desenvolupament autonòmic.
Bueno, és el que va passar. Va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern, i què va fer el primer el Partit Socialista? Doncs la LOAPA.
Sap que s'enfadaran, amb això que està dient molts dirigents.
Bueno, ja ho saben. Ja ho sé, em diran que estic gagà, que estic gran, que dic coses, però és evident.
No, és clar, et pots imaginar...
Però aquí... Ara em sap greu el que diré, però... Després del que ha dit Xavier Trias, crec que... L'entrevistador hauria d'haver estirat una mica més.
Bueno, pues que pregunti.
Perquè del 23F segueix, per molt que se'ns digui que... Per exemple, Javier Cercas va fer un llibre i ens explica que el que va passar és el que ell explica en aquell llibre, encara hi ha molts punts foscos i hi ha moltes teories al voltant del 23F. I abans del 23F hi va haver tot un seguit de reunions, entre elles el Partit Socialista, que estaven a favor d'un canvi, un govern de concentració. I això, clar, això és evident que el que diu Trias has de repreguntar i entrar en matèria del que va passar uns dies abans del 23F. I uns dies abans del 23F, tots els partits polítics estaven a favor d'un govern de concentració amb el tinent coronel, sí, el general...
Armada.
Amb el general Armada.
Hi havia estaven d'acord el Felipe González?
I estaven d'acord pràcticament... No, estaven d'acord...
Operació Armada.
Les grans, o sigui, els partits polítics. El que passa que després es va fer d'aquella manera i es va tirar enrere. Per tant, home, jo amb aquest fil... Sí que Xavier Trias li hagués repreguntat i hagués estirat sobre aquesta qüestió.
Hem entrevistat aquí persones que ens ho han explicat i ens han dit...
Però bé, ens hem quedat amb l'anècdota i ens hem quedat sorpresos. Sí, està molt bé, però home, doncs repreguntem sobre aquesta qüestió, perquè l'he trobat molt interessant i ens hem quedat a mig camí.
Que vulguin.
No, però clar, si vostè diu això, vostè ha d'explicar quins noms hi havien, qui, clar, vull dir... Bueno, doncs per això, per això és el que em queixo.
Per això m'he quedat aquí.
Bé, hem de dir que el PSC i alguns membres del PSOE han sortit en tromba a demanar a Trias que rectifiqui immediatament, entre ells doncs el mateix líder del PSC, Salvador Illa, amb una piulada a Twitter. En canvi, el ministre Félix Bolaños...
Un moment, és que parles de
Salvador Illa
i el mateix socialista Ferran Pedret, que parla d'infàmia.
Ha parlat d'infàmia, sí.
Ferran Pedret, que estudiï una mica el que va passar, que es llegeixi llibres, biografies...
Uns quants.
Punts de vista i tota la documentació i tot el que s'ha explicat abans del 23F. I aleshores, que parla d'infàmia o no parla d'infàmia, perquè, clar, aquí un s'ha de cultivar una mica... Mira, abans d'emetre segons quina opinió.
Si recordes el programa, vam entrevistar un historiador que es diu Roberto Muñoz Bolaños, que és l'únic o una de les poques persones que ha tingut accés a la còpia del sumari secret del 23F. I en aquella entrevista que li vam fer al Versió RAC1, ens va explicar tota aquesta operació que es volia fer amb el general Armada. Tot
Exacte.
Està documentat i apareix en el sumari secret del 23F, el que va tenir accés aquest historiador que vam entrevistar al programa.
És que dir coses com les del Ferran Pedret o les de Salvador Illa, bueno, queda bé. Molt bé políticament, però, escolta, estàs negant la història, estàs enganyant a la ciutadania, perquè van així. És que sempre estem amb el mateix.
Ho sabien tots, o pràcticament
era
tots.
Era una operació d'un govern de concentració, perquè en aquell moment ETA cada dia matava dos o tres persones, l'economia era un desastre, i el rei Joan Carles volia fer fora, es volia treure de sobre com fos Adolfo Suárez. Sí. Li va perdre tota la confiança. I aquesta és la història. Ara, si després surten aquí els del Partit Socialista ofesos, doncs tenen dos problemes, ofendre's i desofendre's.
Que treguin el secret...
Però si és el que diu la Marta Cailà, aquest senyor que està parlant la Marta, el vam entrevistar aquí al programa, és l'únic que té el sumari del 23F.
Sí. Hòstia,
i ho va explicar de pe a pa.
De pe a pa, que l'operació que va derivar en el 23F no va ser militar, sinó que va ser una operació civil que tenia el suport militar. Que l'objectiu era provocar la caiguda d'Adolfo Suárez. Veus? Del govern amb una moció de censura.
Correcte.
Que comptava amb el suport d'empresaris, periodistes, polítics, polítics i militars. Que l'opció, que era legal, perquè era fer una moció de censura acordada entre tots, es va anomenar solució armada. I va fracassar quan Suárez va dimitir. Això va impedir que es pogués presentar aquesta moció de censura. Aleshores, ja es va desencadenar tot el que va acabar passant, però que hi havia tota aquesta operació i que hi havia polítics, periodistes, empresaris i militars que estaven a favor d'aquesta solució, això apareix en el sumari.
Entre ells el Partit Socialista, perquè hi ha reunions on hi eren. Després de l'olor de la Loapa i tal, aquí ja no hi entro, ni ho sé, no puc assegurar res, però que aquesta operació... A més, el 23F és una qüestió que a mi sempre m'ha apassionat, m'he llegit llibres políticament correctes i no... i llibres políticament incorrectes que t'expliquen altres versions... I quan et llegeixes, agafes moltes peces d'un mateix trencaclosques, al final tu et fas el dibuix del trencaclosques. I el trencaclosques és aquest. Vull dir que no cal aquí ara... Oh, quina sorpresa. Estic molt enfadat. Home, per favor, és que al final el comportament d'alguns polítics és infantil. Què més, Míriam?
Doncs, si vols, escoltem l'actual ministre Félix Bolaños, que també li han preguntat per aquestes declaracions de Trias, i ha vingut a dir que els socialistes també van ser víctimes del cop d'estat.
Sí, quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso de los Diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
Bueno, rehenes, repeteixo, reunions fins i tot amb el mateix Armada, a la Vall d'Aran, a partir d'aquí. Bueno, és la cortina de fum del Partit Socialista. A tot això, em demanen línia des de Abu Dhabi, on tenim el rei emèrit. Senyor, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal, señor?
Carlitos, pues muy enfadado, porque eso que ha dicho Javi Trias, eso, vamos, eso son alucinaciones.
Carlitos no soy, ¿eh? Soy que...
¿No eres Herrera?
No, porque Herrera está mucho más atropellado últimamente. No, no sé, pero está como atropellado.
Pues yo pensaba que estaba hablando con Carlitos. ¿Y quién eres tú?
RAC1. És que potser a l'hora de connectar, de fer la connexió,
sí,
que creien que connectaven amb la COPE,
sí, es que con doncs, amigo...
com que també són quatre,
sí,
són RAC i 1, doncs potser hi ha hagut aquí un lío de cables.
Bueno, lo importante...
Sí, vamos a lo importante, señor.
Lo que dice Javi Trias, eso ya son alucinaciones, vamos, desde viejo chocho. Pero si el 23F no lo aumentó el PSOE, eso fue obra mía, por favor. Sí, Évole ya lo contó todo. Yo tuve director al Garci. El Gabilondo estaba enterado de todo. Bueno, con lo que me costó organizarlo, y ahora me viene el fósil...
No, pero ya, perdoni, senyor, que allò de l'Operació Palas va ser...
Sí.
No, dic que va ser una ficció...
No.
...de Jordi Évole.
Bueno, eso es lo que se dijo, pero ya te digo yo que era cierto. Hombre, por favor, si por una cosa que hago no me crees en mérito, tú. Lo único que he hecho... El único mérito que tengo...
Que, per cert, no sé, senyor, si va escoltar Bàrbara Rey la setmana passada amb Jorge Javier Vázquez.
Què dijo?
Bueno, va dir que si vostè estigués que hauria d'estar vostè...
Manant.
Sí. O sigui, que encara hauria de ser el rei d'Espanya.
Claro.
I que si vostè estigués com a rei d'Espanya, que...
Según qué tontería, no...
Segons quines coses anirien diferent. La vol escoltar?
Mira, ponla, por favor, que está buenísimo.
Yo sé que esto es meterme en camisas de 11 varas. Pero yo creo que habría estado muy bien que ahora estuviera en esta época aquí.
Claro que sí.
Cuando dices en esta época, ¿a qué te
refieres? En estos momentos que estamos viviendo. Creo que tenía una valentía que otras personas
no tienen.
Hombre,
si la tenía.
¿Tú crees que debería seguir reinando?
Claro.
Hombre, está muy mayor, pero creo que sí.
Creo que, claro, sí.
¿Crees que sí?
En claro, este momento, sí, tal y como están las cosas, sí, sí. Y además, si ya no se consigue una cosa de ese tipo, pues creo que por lo menos debiera estar viviendo en España.
Claro,
los,
claro,
hijos, los hijos, tenemos que ser muy agradecidos con los padres,
claro,
igual que los,
lo entiendes,
los padres tienen que ser también muy considerados y tener una gran misericordia con los hijos,
claro,
en el sentido de que los hemos traído, que son parte de nuestra sangre, que tienen, claro, nuestros, claro, genes, y que cuando una persona...
Estoy entendiendo todo, que al rey Felipe VI le puede más la corona que el amor a su padre, según tú.
Yo creo que le puede más las circunstancias, exacto, que la corona.
Qué disgusto que ha tenido con su hijo.
Hombre, me ha defraudado muchísimo, ¿eh? Es que no, no parece... Bueno, en fin, no me hagas hablar.
Sí, millor deixem-ho aquí.
No parece por vos.
Millor deixem-ho aquí. Escolta, hem d'acabar, però abans farem un apunt de les balances fiscals, que són les que ha presentat avui la Generalitat.
Això és l'important. Clar,
des del punt de vista de la Generalitat,
no,
des del punt de vista del govern espanyol, suposo que en deu ser un altre.
Sí, mira, calculen que el dèficit dels catalans ja frega els 22.000 milions d'euros.
Imagina't.
Que van cap a l'Estat i no tornen.
Imagina't, o que ens roben.
Si voleu saber la dada exacta de cada... que ens costa cada català,
digue-li.
El català són 2.800 euros.
Imagina't.
I suposaria gairebé la meitat del pressupost de la Generalitat d'aquest 2023.
Imagina't.
La consellera diu que s'ha situat a màxims històrics, que és estructural, deliberat i sostingut en el temps. Natàlia Mas creu que ja no es pot deixar passar més.
En aquestes condicions, que Catalunya mantingui el dinamisme econòmic, crec que es pot qualificar gairebé d'heroïcitat. Pensem que cal dir prou, per tant, exigir la reversió d'aquest greuge, d'aquestes magnituds que no són puntuals, són clarament estructurals i canvis que només poden passar per una relació bilateral amb l'Estat i que posi punt i final, doncs, aquesta sagnia que fa massa temps que dura.
Bueno, el govern actual, com el govern que es feia amb bicefàlia amb Junts, veig que fins llavors no se n'havien adonat la situació econòmica, i ara sí que han decidit, escoltant a la consellera d'Economia, dir prou, amb Natàlia Mas. Bé, que ara sí, ara sí que han pres la decisió de dir prou. Bé, farem una pausa, però abans anem a resoldre l'enigma d'avui, enigma Cailà, que tenim relacionada amb les llengües.
Sí, senyor, com que demà es parlarà per primera vegada, esperem-ho, al català al Congrés, avui la pregunta era: quina és la tercera llengua més parlada a Catalunya? Hi havia quatre opcions: A, el romanès; B, l'àrab; C, l'anglès; i D, el xinès. I la resposta és B, l'àrab. L'àrab és la tercera llengua més parlada a Catalunya, segons dades de l'IDESCAT. Avui ens han enviat 468 mails fins les 4, que és l'hora que sempre posem com a límit, i d'aquests 413 són correctes. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Va, digue'ns un número de l'1 al 413.
El 33.
El 33.
Que maravilla. Que
vinga.
¿Por qué es una maravilla?
Porque lo he dicho Marquito.
Doncs avui el guanyador és Carlos Sierra. Diu: hola, sóc Carlos Sierra, ens posa el seu telèfon. Gràcies, enhorabona pel programa.
Exacto.
Toni, ets collonut quan et poses tascarràbies i et cagues en tot. No et reprimeixis.
Doncs mira, fa un moment acabo de repartir un parell de galetes tant al govern de la Generalitat com al Partit Socialista per fer-se els despistats.
Hi ha trucades, ja?
Suposo.
Segurament.
Mai se sap.
Sí.
Ja arribarà. Això és com la pluja que tard o d'hora arriba a l'aqüífer. Sí. Ara tornem.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, voy a no me pregunto... ¿Dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo...
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, el humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com. Comença la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la 7a Simfonia de Beethoven, la Simfonia Clàssica de Prokófiev i les Variacions Rococó de Tchaikovsky, interpretades pel violoncel d'Anastasia Kobekina. Un concert imprescindible dirigit per Andrés Salado. El divendres 22 de setembre a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 23 al Palau de la Música Catalana. Entrades a usvallès.com. Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Per avançar, als països els calen eines. Eines com tenir un estat a favor i no en contra. Eines com una cambra de comerç que impulsi l'economia i generi riquesa i benestar. Si tens una empresa, una entitat o ets autònom, fes un pas més i vota Eines de País. Troba'ns a unpasmescambra.cat. Un pas més.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Alguna notícia és de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Com dèiem fa un moment, Xavi Trias ha generat una de les polèmiques del dia. L'altre focus informatiu el tenim, Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, a Brussel·les, sí, on s'ha de decidir si el català, el gallec i l'euskera, claro, es converteixen en llengües oficials de la Unió Europea. No està molt clar que aquesta proposta pugui prosperar, però avui Marc Serra, a banda d'aquesta qüestió, ha estat investigant amb d'altres qüestions.
Sí, jo vull saber per què aquesta proposta segurament no prosperarà, i no és per una qüestió formal, sinó és que els europarlamentaris i europarlamentàries, aquí paritat total, no estan pel que han d'estar, perquè estan fornicant pels d'Espanya.
Què me diu? Què me diu?
Hi ha fornicació massiva al Parlament Europeu. Estan distrets pel sexe i no estan per les coses que interessen als ciutadans, com per exemple aquesta. Segons hem pogut saber, ara ens ho explicaran, a Brussel·les van calents tot el dia, parlen de la llengua, però d'un altre tipus de llengua, i avui hem pogut llegir un article del corresponsal del diari Ara, a l'Europarlament, que s'hi pot llegir: Tinder treu fum a Brussel·les. Tinder treu fum a Brussel·les. Del sexe als passadissos dels despatxos del Parlament Europeu, que sembla un lloc immaculat i impolut, doncs es veu que va a tope, que diria vostè. Ara en parlarem amb l'autor d'aquest article, el corresponsal del diari Ara, el Gerard Fageda. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? I amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, benvinguts a tots dos. Gerard, crec que la teva arribada al Parlament Europeu ja va en aquesta direcció, no? Va anar per aquí?
Bueno, personalment no va anar en aquesta direcció, però sí que ja em van avisar que Brussel·les seria, bueno, una ciutat que té aquest ambient i que concretament el Parlament Europeu doncs s'hi dona bastant.
Llavors, perdona, o sigui, vols dir que abans d'anar-hi ja se't va dir que anaves a un lloc animat? O sigui, ja hi havia aquesta fama?
A mi, quan vaig arribar aquí, bueno, una treballadora de la comissió em va fer una mica d'introducció de com funcionaven les coses aquí, sí? I abans de plegar em demana, bueno, tens parella? I jo li vaig dir sí. Però ella va entendre que no i em va dir, doncs sort que no entens, perquè aquí la gent dura 4 dies.
Però això, aquesta anècdota que és boníssima, això qui t'ho va preguntar?
Això no puc dir, però va ser doncs una treballadora de la comissió que em introduïa, diguem, no era aquesta la seva funció d'introduir-me, però jo la coneixia per altres coses no professionals i em va fer una mica de tour per Brussel·les i em va dir això. I després doncs, ja em va presentar l'ambient brusselenc i ja vaig veure de com aniria tot plegat.
Ara explicarem l'ambient brusselenc que diu el Gerard, perquè aquí ja veureu que la cosa va... Bueno, has de tenir molt mala sort perquè no puguis optar a un canvi de parella o com a mínim una nit més distreta. Lluís, tu també vas tenir aquesta entrada o no va ser tan dura?
Bueno, la meva va ser més tranquil·la perquè sí. Jo porto quasi 3 anys, per tant vaig arribar amb pandèmia, però justament el Parlament Europeu era la institució europea on estava permès que tothom hi entrés sense cap mena pràcticament de restricció. Per tant, hem d'entendre que durant la pandèmia doncs, aquí també el Parlament Europeu també era una excepció, però sí que és veritat que jo també he viscut moments aquí a Brussel·les d'estar a la cua demanant un cafè al bar del Parlament Europeu i tenir una conversa i a la tercera paraula no saps com, doncs ja t'han demanat el telèfon a vegades.
Perdona, però un moment. Què vols dir no saps com? No saps com? A veure, vull dir que tu també dones peu a aquesta situació.
Sí, es dona, però que normalment a vegades, doncs, clar, el telèfon, bueno, doncs costa, però aquí en seguida, doncs, es dona aquesta situació i sobretot, després, clar, és una persona que potser te la trobes en un acte per la tarda en un altre lloc i és fàcil, aquí que es creïn aquestes situacions és fàcil.
Sense adonar-te,
no parlo per experiència, eh? No,
aquí ara entrem en... que això són coses que us han explicat i heu viscut.
No sé si no la plaça de RAC1 quan hi hagi relleu.
Hombre, ja m'encarregaré jo.
No, vostè es pot encarregar, però de la part potser tècnica. El Marc Serra potser...
Jo, si voleu anar-hi com per fer un servei a Europa, faig el que toqui. Gerard, el mètode que expliques en aquest article és connectar en una reunió, és a dir, reunions que deuen durar hores i deuen ser pesadíssimes, allà hi ha contacto visual i es remata fora, aquest és el sistema...
Allà amb els mètodes ja saps que són, doncs, bueno, poden ser molt diferents i estàs adaptat a la situació, diguem. Però és clar, sí que hi ha moltes situacions que coincideix molta gent, de partits polítics diferents, d'eurodiputats diferents, i tot el dia estan treballant junts, negociant i
clar,
tal.
Pobres.
I clar, en general, almenys això ho diuen, en general, almenys a les reunions, doncs hi ha la miradeta. Sí, hi ha la miradeta, no va més enllà, en general, sí que hi ha hagut casos que va més enllà, com també explico l'article.
Sí, ara en parlarem.
Però en general no va més enllà, i després a fora sí que hi ha, doncs, afterworks, doncs, que sí que és més fàcil, doncs, acabar de rematar la feina que dius tu.
Bueno, anem a fer comentari literari d'un fragment.
L'afterwork, perdona, que aquí no, aquí a Catalunya no s'estila, perquè aquí és afterwork, tothom cap a casa,
sí,
a corrents.
Escolta, a la carrera, eh?
Corrents. Jo sóc la primera. I tu la primera.
Home, que aquí acabem aquí molt tard.
Tu quan surts d'aquí? L'any passat, que sortíem a les 7.
A la carrera.
I aquest any a les 8. A les 8. O sigui, a les 7 ja no queda ni un ànima.
Però ara...
I a les 8 només queda Xavi de Pol.
Arizona de Pol
és l'únic que queda. Però la resta això és Arizona. I tots a la carrera a casa. Clar, a l'afterwork, això sí que genera empatia. Sí.
I ara ho explicarem, perquè empatia ho explica molt el Gerard coses, a l'article, que la gent, com que va acreditada, tu pots saber amb qui lligues, i si t'interessa lligar un amb l'altre. Ara ho explicarem. Però abans m'agradaria que analitzéssim el següent fragment d'aquest article del Gerard, que diu: també n'hi ha que van tan llançats que no es poden ni aguantar el fogot fins a arribar a casa o a l'hotel. Diu: un dia estàvem treballant a l'oficina, això a l'Europarlament, i vam sentir ben bé els esbufecs d'una parella a la sala del costat.
Què me diu?
Això t'ho va explicar un assistent. Com va anar això, Gerard?
Això tinc que anar-hi, com
si... Això es veu... es veu que estava, bueno, l'assistent d'un partit polític i estava treballant, doncs, amb el seu equip, i de cop van començar a sentir crits i esbufecs a la sala del costat. I ho van anar a comentar, diguem, amb gent del voltant, i tots, sí, ho heu sentit? I diu, sí, ho hem sentit. Però ningú va treure l'entrellat de qui era i de quina sala concretament era. Però es veu que sí que hi havia bastanta gent que ho havia sentit.
Quan aneu per allà, els despatxos són portes obertes i vidre transparent, o com són els despatxos de...
No, i a més, això és molt gran, vull dir, això és un laberint. Jo porto un any aquí i em perdo sempre, vull dir, no, a vegades tinc feines a trobar lavabos i anar a dinar, Vull dir, això és gegant, i els despatxos dels europarlamentaris encara estan més amagats, i llavors els assistents i els diferents europarlamentaris tenen despatxos molt grans i tancats, diguem, que no pots veure què passa al costat, però aquells devien, diguem, que devien cridar bastant, devien ser bastant sorollosos perquè els van sentir tots.
T'has trobat això, Lluís, tu? Obrir una porta i unes negociacions en marxa?
No, m'han fet fora per estar fent guàrdies a portes de despatxos. A més, els despatxos són molt grans i dins dels despatxos n'hi ha tres subdespatxos. Per tant, si ho vols fer bé, diguem-ne, clar...
El tercer intradespatx.
Exacte, perquè després hi ha una sala de benvinguda, hi ha el despatx dels assistents i després vas al despatx de l'eurodiputat en qüestió.
Mare meva,
per tant, facilíssim. No t'enganxin, ho pots dissimular bé.
Escolta, quan vàrem estar convidats pel Parlament Europeu, perquè ens van convidar a fer un programa des d'allà, sí. Ara no recordo quants anys fa, perquè jo per les dates i recordar quan era, sí que ens van fer una visita pel Parlament Europeu.
Era un laberint.
I sí que ens van explicar que en els despatxos hi ha uns llits que antigament hi havia alguns europarlamentaris que se'ls hi complicava la feina i com que se'ls hi complicava la feina, se'ls hi feia tard, en lloc d'anar a l'hotel que els hi paguen amb dietes,
sí.
Alguna dieta d'hotel se l'estalviaven perquè se n'anaven abans, però hi havia alguns que decidien, perquè se'ls havia complicat molt la feina, dormir al mateix despatx. I això al final es veu que el Parlament Europeu ho va prohibir.
Home, clar.
Perquè hi havia molt de marro als despatxos. Hi havia molt de marro als despatxos. Jo ara els hi preguntaré a l'Isaac i al Gerard si això, bueno, si encara hi ha aquests llits, no hi ha, perquè són sofàs llits, allò que estires i el sofà es converteix en un llit.
I vas anar abans que responguin el 9 de maig de 2017, coincidint amb el Dia d'Europa.
Carai,
és el dia en què veu fer el programa
de
des d'allà. 9 de maig del 2017.
A veure, Lluís, hi ha llits encara o no?
A veure, a mi em consta que el Parlament Europeu tanca per les nits. Per tant, entenem que no. Però sabeu què passa? Que al final aquí, de mitjans d'octubre fins a finals de març, fa molt fred. Fa molt fred i a les 4 de la tarda és fosc. Llavors, jo crec que, en fi, també aquestes situacions es donen pel temps. Perquè aquí fa molt fred i és molt dur viure aquí en aquests mesos de l'any. Per tant, jo crec que hi ha un factor que també hem de tenir en compte, que és el temps que fa que tot s'animi una mica, perquè és molt dur.
Ja, però aquesta excusa, Lluís, una mica, perdona, una mica barateta, perquè clar, estem en el primer món, et poses dos abrics, et tapes i te'n vas a l'hotel.
No us preocupeu,
aquesta
perquè...
Aquesta excusa que fa molt fred, t'has de quedar al despatx repassant papers...
El tercer despatx.
Ara, és el que dèiem, ja tanquen el Parlament Europeu perquè no s'hi quedi ningú.
No et preocupis, perquè si tanca el Parlament Europeu queda l'Afterwork. Això ho hem de situar, Gerard, els dijous... Gerard?
Sí, sobretot els dijous hi ha... Sí, em sentiu?
Sí, sí,
els dijous
sí.
Hi ha una plaça aquí al costat del Parlament que es diu la Place Luxemburg, que li diuen Place Lux o Plux, i aquí és on es troba la gent, diguem, després de treballar allò cap al vespre a les 7 o les 8. I això és el que explicava, que és una mica ridícul, perquè allà molta gent, quan ja podria anar sense la targeta d'acreditament, l'acreditació continua amb la targeta...
Penjada.
Diguem, que és la... penjada, que és la seva manera de lligar, és a dir, una mica classista tot plegat, perquè, esclar, hi ha gent que té un rang molt alt i té ganes d'anar-lo ensenyant, i, esclar, la manera més ràpida que la gent sap, doncs, de què treballa, quin sou té i quin poder té aquell, doncs és anar amb la targeta del color determinat, no? I això és, doncs, passa molt.
Fixem-vos en aquest fragment, Diu, en canvi, els colors polítics no tenen gaire importància. Tot i que els assistents diuen que és més fàcil acabar al llit de gent del mateix partit, perquè és amb qui es passa més hores, asseguren també que s'acaben fent manyagues amb rivals polítics. Alguns fins i tot no tenen cap mena de recança a trencar el cordó sanitari amb l'extrema dreta. De vegades caiem en la trampa i no fem cas a aquell mític consell, encara que passis una mala ratxa, no tiris un fatxa. Això t'ho han dit a tu?
Això
sí que fa fred a Brussel·les.
Sí, sí.
No, ja ho ha dit, ho ha dit el Lluís, que feia molt fred. No estic per anar allà, sí, perquè a mi que m'agrada el fred.
Escolta, em fascina això de les acreditacions.
Molt, plou molt.
També, mira, és que m'estàs pintant un panorama.
O sigui,
m'encanta el fred i la pluja. És que bueno, de veritat, és el que més m'agrada.
Ja, tens més al·licients, també. Anava a dir que, explica'ns això de les acreditacions. Quines funcionen millor, Gerard?
Clar, les que funcionen millor, diuen, són les de la Comissió Europea, perquè són els que en teoria tenen més poder, i no sé si cobren més o no, però sí que són els que tenen més poder de decisió i tal, i llavors, dins de la bombolla de funcionaris i de treballadors d'aquí de les institucions europees, la Comissió Europea és el rang superior, diguem.
Hosti,
i
això...
llavors ja vas baixant.
És molt sí, interessant, sí, eh? Però és molt interessant.
Més que un diputat. Interessat, sí, sí. L'eurodiputat, diguem, que si vingués allà seria una mica estrany. També han dit que de vegades n'han vist algun, però jo no n'he vist mai cap, per exemple. Si vingués un eurodiputat allà, sí que això després, diguem que no... Vull dir, ja no juga a la mateixa lliga, diguem. Clar, vull dir, ja no entra dins d'aquests rangs.
A veure, comencem a posar noms sobre la taula, perquè aquí estem parlant de coses molt esporàdiques. A veure, Lluís, pots donar algun nom de fucker o...
Fuckeresa?
Posem les coses damunt de la taula. Qui triomfa? Ah, ja. Qui ha triomfat?
Has de dir de... A veure,
fer que és... Més elegant.
No. No. Seductor.
Relació pública.
No estem parlant de, no estem parlant de seductors. Estem parlant de gent que va allà...
Bueno, però tu no saps si rematen la feina. No? Hi ha molt seductor que també parla molt
sí,
per l'amor.
I després a veure què opines. No
ara. A veure, Lluís...
No, aviam, si rematen la feina o no...
Clar, això no ho saps, clar.
No, clar, perquè la vida privada jo no ho sé. El que sí que sé és que hi ha un diputat català que molta gent em pregunta, ai, és tan guapo com sembla per la tele...